Sempre he defensat que les idees més senzilles són les que acaben triomfant, potser perquè probablement són les que es poden convertir de forma més fàcil en universals. El problema és que aquestes idees no abunden i és per això que quan apareix alguna automàticament es generen actes reflexos de còpia, de versió i de revisió. Això és el que va passar amb un dels grans jocs de la història, el Gauntlet. La idea és tan senzilla com atractiva. En un món antic, inspirat en fonts com les novel·les artúriques i la tetralogia de l'Anell de Wagner, quatre herois han de lluitar per aconseguir sortir d'uns calabossos laberíntics. El desenvolupament del joc des d'una perspectiva dels personatges a vista d'ocell ens obliga a desplaçar-nos davant de quantitats inimaginables d'enemics. A banda de l'enorme jugabilitat que portava per si sol, el Gauntlet va aconseguir portar aquell granet de sorra que fa que un joc passi a la història o no. Per primera vegada es va aconseguir que quatre persones alhora poguessin compartir un videojoc i ajudar-se per poder passar els nivells. D'aquesta manera, el guerrer, l'arquer, la valquíria i el mag utilitzaven els seus diferents poders per aconseguir un objectiu comú. Gauntlet, a més, es va versionar per molts dels sistemes existents. Tot i començar amb una màquina recreativa, al llarg dels anys 80, els usuaris dels ordinadors i de les consoles de 8 bits van poder compartir tardes inacabables de joc. La senzillesa és moltes vegades la clau de l'èxit, i l'èxit de jocs com el Gauntlet fa que encara avui el joc es revisioni per a les potents consoles actuals. Falta d'idees o idees insuperables? Personalment em quedo amb la primera opció i la segona.
Game Over a Ona Catalana.
Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. En la secció Game Clàssic d'avui, en la primera part del programa, la dedicarem a conèixer una de les sagues més importants de jocs de plataformes de la història, el Mega Man.
A la tertúlia d'experts que ocupa la part central del programa analitzarem què va significar Mega Man en la història dels videojocs i quina és la situació actual d'aquesta saga. També coneixerem l'argument de Gauntlet, un joc clàssic que va fer escola. A Game Over també analitzem l'actualitat dels videojocs a la secció Game Now, un repàs de les novetats per totes les màquines actuals.
Parlarem del joc de Ratchet & Clank per a PlayStation 2, de l'Eternal Darkness per a la GameCube, del Toe Jam & Earl 3 per a Xbox, del Ring 2 per a PC i de l'Atari Anniversary Game per a la Game Boy Advance. Des d'ara mateix, durant tota una hora, els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana. Ja saps que ens pots escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover@onacatalana.com. Un dels personatges més coneguts en la iconografia de la companyia japonesa Capcom és Mega Man, un personatge amb aspecte d'heroi de manga tecnofuturista, conegut al Japó com a Rockman, que va aparèixer a mitjans dels anys 80. Un heroi que ha generat una de les sèries més llarga i intensa de la història dels videojocs. L'etern enfrontament de Mega Man i el malèfic Dr. Willy són els protagonistes d'aquest reportatge d'Albert Murillo.
El mes de març de 1987, Capcom llença Rockman al Japó, aconseguint un esplèndid èxit en vendes i popularitat. Europa arriba més tard i com a Mega Man. Comença aquí el primer personatge de gran èxit de Capcom. Mega Man feia el salt al món de les estrelles, on ja hi havia en Sonic i en Mario. Game Classics. Keiji Inafune és el creador de Mega Man, un desenvolupador que havia creat també el Ghost and Goblins. Els primers projectes de Keiji Inafune acaben amb Rainbow Man. El fet que la paraula Rainbow denotés un joc infantil va fer que Capcom canviés Rainbow per Rock. Havia nascut Rockman, el personatge que tot el món coneixeria com a Mega Man. La història comença en un futur llunyà on la tecnologia permet dissenyar androides que ajudin les dures tasques de l'home. El Dr. Light i el seu col·lega Albert Willy treballen en aquest camp fabricant androides. L'ajudant Albert Willy, veient el potencial d'aquests androides, en roba 6 per intentar conquistar el món. El Dr. Light, preveient el desastre, reprograma a Rock, el seu androide assistent, per lluitar i destruir els 6 androides. A més, li inserta una arma anomenada Buster. De totes maneres, hem de dir que Mega Man està programat per preservar la vida humana. Això és realment important al final del joc. Una de les característiques de gairebé tota la saga Mega Man és que a l'inici del joc podem elegir el Robot Masters que hem de destruir. Els Robot Masters són el nom genèric amb els quals coneixem els 6 androides robats. Aquests androides custodien el final de cada nivell. Aquesta possibilitat de començar de 6 formes diferents al videojoc era una característica original que definia aquest plataformes com un videojoc ben especial. Els noms dels robots del primer Mega Man eren els següents. Catman, que principalment va ser dissenyat per tallar arbres fins que el Dr. Willy va canviar el seu destí. Iceman, que s'encarregava de fer investigacions a l'Àrtic on les temperatures eren impossibles pels humans. Fireman, que fonia deixalles. Elecman, que controlava l'energia atòmica mundial. Bombman, realitzava perforacions. I Gutsman, que era constructor. Dos anys més tard apareix per la NES la segona part de Mega Man, amb el previsible nom de Mega Man 2. Curiosament, aquest títol arrela molt més a Europa que no pas el primer. Males llengües parlen de la poc encertada portada del cartutx del Mega Man, que no es corresponia amb el gran joc que contenia. En aquest videojoc i després de la derrota, el Dr. Willy crea a 8 robots més, ara per destruir Mega Man. L'any 1990 apareix la tercera part, Mega Man 3. En aquest videojoc apareixen en escena dos personatges significatius, en Protoman, germà de Mega Man, i Rush, un gosset creat pel Dr. Light per ajudar el nostre heroi.
Però a veure, per què sempre ha de sortir la mascota infantil que ajudi el nostre heroi en els videojocs? Per què?
Quan la Super Nintendo començava a despuntar, apareix Mega Man 4. Tot semblava indicar que Mega Man 4 sortiria per la Super NES, però Capcom decideix continuar en els 8 bits. La gent, però, esperava el salt als 16 bits, però encara no es produiria. Aquesta decisió afecta la sortida de les següents seqüeles, el Mega Man 5, que no rep el recolzament del públic, i el Mega Man 6, que després de l'èxit de l'anterior, Capcom decideix treure'l només per Japó. Nintendo, al veure-ho, compra la llicència i el distribueix per la resta del món. Recordem que la saga Mega Man es juga a la seva consola NES. L'any 1995, Mega Man apareix pels 16 bits, més concretament per la Super NES. És el Mega Man 7. Aquesta va ser la part de la saga on més canvis qualitatius a nivell de gràfics i de so vàrem trobar. Era d'esperar. Els 16 bits s'havien de notar. A partir d'aquí, PlayStation, Sega Saturn i les consoles portàtils. Però d'això ja en parlarem a la tertúlia.
Doncs això mateix, en parlarem a la tertúlia, el Game Masters, que comença ara mateix.
Game Masters.
Entrem a la tertúlia, a la part central del programa per parlar en el Game Masters d'avui. Som l'Albert Murillo, en Xavier Serrano, l'Albert García, en Francesc Blasco, l'Eduardo Rodríguez i en Jordi Selles. Benvinguts una setmana més al Game Over. I avui tenim un tema que crec que és prou interessant, com el Mega Man. Probablement una de les sagues, no suposo que m'equivocaria si digués la que més és prolífica, però sí una de les més prolífiques en nombre de jocs, no? Estem parlant del Mega Man 8 només per a NES i d'aquí en endavant tenim doncs moltes altres versions per moltes altres consoles i moltíssimes altres plataformes d'un joc molt igual, no? O sigui, que ha variat poc al llarg del temps, no? Amb el pas del temps.
Mega Man repeteix sempre una mica la mateixa fórmula, aquesta mena de plataformer d'acció, on a part de passar les pantalles, saltar entre diferents plataformes, evitar els enemics, doncs vas recol·lectant diferents armes que pots fer servir contra els teus enemics fins a arribar a un enfrontament amb un monstre final. En aquest aspecte potser s'assembla una mica a una altra classe de Capcom en recreativa, que és per exemple Bionic Commando. En el fet que l'home, bueno, no és ben bé un robot, però és una mena de cíborg, un home amb un braç mecànic, però realment, a part d'això, Rockman, o sigui, Mega Man, ha sigut una franquícia de Capcom que ha donat per molt. Vull dir, no només s'ha estès potser al llarg de 20 anys, que ha hagut una saga de Mega Man que ha arribat fins a Mega Man 7 o Mega Man 8, que després ha continuat amb Mega Man X, que ara últimament està en Mega Man 0, que ha saltat des a gairebé qualsevol altra plataforma que hi ha hagut, i que no només això, sinó que ha generat jocs paral·lels. Ha generat jocs com de rol, mig d'aventura, amb personatges de Mega Man, ha generat amb jocs esportius amb personatges de Mega Man. ha sigut una mica com el Mario i els Mario Kart i aquestes coses. Són jocs que la casa feia, jocs senzills, jocs, per exemple, orientats a diferent a un públic que potser no es podia sentir atret per l'origen, per l'estil de jocs dels Mega Man, però que, en canvi, sí que se sentia atret pels personatges. Personatges que, a més, han estat explotats en infinitat de joguines, d'altra mena de jocs més tradicionals, en sèries d'animació, en pel·lícules, en mangas, etc, etc.
Estaríem parlant estaríem dient que Mega Man és una de les grans mascotes de Capcom, per no dir una de les grans icones que ens podien definir Capcom, o per dir-ho d'alguna altra manera, el símil de Mario, de Nintendo i de Sonic, de Sega per a Capcom.
Sí, es uno de los personajes más carismáticos del mundo de los videojuegos. Y tal vez, junto al icono de Street Fighter, Capcom, y también hoy en día Resident Evil, se puede decir que son las tres series más famosas que tiene Capcom.
Però probablement, parlant de personatge, o sigui, d'icona, de dir, doncs, el Mickey Mouse, no? El Mickey Mouse de Disney. En Capcom, probablement, el que tindria més punts per endur-se aquest premi seria Mega Man, no?
I és el que buscaven, més que res. O sigui, estaven buscant un personatge que, doncs, fes la competència a aquests dos que ja hi havia. Uh-huh. I jo crec que sí que Mega Man i Rockman és una mica aquí, a Europa i als Estats Units, penso, estem rebent les conseqüències d'un gran èxit del Japó. Penso, no? Un èxit gairebé sense precedents, no? En quant a vendes, és bastant popular, no?
Sí, es que, bueno, en Japón se usa mucho el tema de mascotas. Uh-huh. Toda compañía, toda empresa, todo tiene su logo, su mascota, y sí, fue realmente un buen juego que obtuvo mucho éxito y sí, lo querían hacer como icono de la compañía.
Estem parlant que Mega Man té una estètica molt ambientada o molt inspirada en el que seria el manga tradicional, aquest manga futurista, diguéssim, no el manga realista, sinó el manga de l'estil tecnològic o tecnomanga, diguéssim. No?
A mi sempre m'ha recordat el dibuix del Rockman, sempre m'ha recordat una mica l'estil d'Astro Boy. Potser, que potser la gent potser no conegui Astro Boy, però si pensa una mica en el robot de Mazinger Z, que tenia unes formes més aviat com arrodonides. Aquests braços, aquestes cames, tenen unes formes més que rectes i més que quadrades, com podies dir els Gundam. Doncs eren unes formes més arrodonides. I aquest robot, el robot de Rockman, té també aquestes formes arrodonides que a mi em fa pensar molt amb el personatge...
Podríem dir que és una barreja entre Mazinger Z i el Doctor Slum, posem per cas?
No crec pas.
Home, no, per l'estil, és a dir, és un...
A veure, podria ser una fusió, seria un i l'altre...
Perquè el Ninu, el Rockman, és simpàtic, no és allò de dir...
No és agressiu, o sigui, no són el Dolent, el Doctor Willy, són personatges que no són agressius.
Són més aviat simpàtics, a diferència, per exemple, del Metroid, que també és un altre joc per la NES, per la Nintendo, que també és de característiques similars, també és un tio que va disparant i va saltant, vull dir, no té gaire cosa més. El Metroid és molt seriós, és molt sec, és molt...
Sí, realment, es nota que és manga en aquest sentit, que tots els personatges tenen, doncs, no són, els enemics no són només carn de canyó, realment, estan molt ben definides les personalitats, es veu molt bé les cares i les expressions que fan mentre jugues. Un altre joc que també té una estètica semblant, en el qual també els enemics són simpàtics i aquestes coses, és potser una franquícia que també ha donat bastants jocs i bastantes seqüeles, com seria els Bomberman.
Per exemple.
Sí, es que, bueno, tiene la estética manga de finales de los años 70 en Japón, cuando había la mentalidad que Japón se tenía que convertir en la potencia tecnológica del mundo y tenían que inculcar a los niños desde pequeños pues ya tecnología, robots, ¿sabes? Para que les gustara. Eso fue la época...
Val a dir que ho van aconseguir,
No només amb els nens japonesos, sinó amb els nens de la nostra generació que ja hem crescut una mica, no?
I a més, en Rockman estava, doncs, programat perquè no fes mal als humans, no? I això es comentava al reportatge, que al final del joc, que hi ha possibilitat de matar el personatge en qüestió, el Doctor Willy, doncs no ho fa, el salva.
Aquesta és una premissa del jo robot de l'Isaac Asimov, no?
Ja, exacte.
Però ara que estem parlant de que el Mega Man és un personatge per la seva estètica orientat cap a un públic infantil, encara que també pot ser orientat a tot tipus de públic, val a dir que és un joc molt complicat, molt difícil, i que estic segur que molts nens no han vist el final, segur.
Però això no és només una... La dificultat no té res a veure una mica amb l'estètica. Jo no crec que estigui realment encarat cap a un públic infantil. Senzillament té una estètica del moment, potser per fer-lo més agradable, potser per fer-lo més còmic en cert aspecte, no pas un aire seriós, però que realment no crec que estigui realment encarat cap a un públic infantil, només per l'estètica que té.
Personalment, una de les coses que més em cridava l'atenció i al principi em molestava, i llavors vaig aprendre a saber valorar del Mega Man, eren els enemics finals. O sigui, eren uns enemics finals. Normalment estem acostumats, quan estàs jugant un nivell en un videojoc d'aquests estil de plataformes, en el que arribes al final i l'enemic normalment és més gran que tu, no? És un, o sigui, la mida ja et delimita, no la força, però sí et delimita que és molt diferent dels altres enemics que t'has anat trobant al llarg del nivell. Tu vas avançant, puges plataformes, et carregues robots, armes que et disparen, el que sigui, i al final trobes un gran monstre, un gran element que està allà al final per barrar-te el pas. En canvi, en el cas de Mega Man, no. O sigui, els enemics de final de nivell en general no eren grans monstres, sinó que eren més o menys de la mida de Mega Man, i cadascun, això sí, tenia, com deies abans, Francesc, una personalitat molt ben delimitada, amb unes característiques molt semblants, però no era allò de dir, és que tinc ganes d'arribar al final per veure quin monstre espectacular em trobaré aquí, no? Sinó que era un personatge que, a més a més, ja el coneixies prèviament, abans d'entrar al nivell, no?
És que moltes vegades, dins la història del Mega Man, els enemics amb els que s'enfrenta, sobretot en les primeres parts, són robots creats també pel mateix tutor que crea Mega Man, que senzillament després un col·laborador de Mega Man, doncs és el doctor Billy aquest que es converteix en dolent, se'ls emporta, els roba i els reprograma perquè siguin dolents. Per tant, molts dels enemics et trobes que tenen una forma molt semblant a Mega Man, una estètica molt semblant, però si us fixeu, la majoria dels enemics tenen un nom concret que fa referència a una característica especial seva, a una arma específica
que tingui. A una tasca que havien de fer. Sí.
Per exemple, tenim els del primer Mega Man, tenim en Catman, no?, que té unes tisores al cap, en Gutsman, que és com una mena de jugador de futbol americà, l'Iceman, que és com de gel, no?, és una mena
No us recordo això una mica els enemics de Musculator, que tenien uns noms i unes coses molt estranyes. Tenien també tisores i coses rares.
Tenim Bombman, tenim Fireman, que és el de foc, i l'Elecman, que és el de l'elèctric, no? O sigui, aquests són els sis enemics del primer Mega Man abans d'arribar al final amb el Dr. Willy, no?
A mi m'agradaria comentar només una cosa sobre els enemics finals de Mega Man. És una cosa molt curiosa, és que em sembla que per Mega Man 6 i per Mega Man 7, o per Mega Man 5 i per Mega Man 6, ara no l'acabo de situar ben bé, els enemics finals, o alguns dels enemics finals, es van decidir en un concurs obert, un concurs públic que es va fer al Japó, que realment era la casa, el que feia era un concurs entre les escoles, i que cada noi o cada persona que participava en el concurs dissenyava quin seria el seu Mega Man favorit, que seria un dels enemics del joc. I que em sembla que això es va fer per Mega Man 5 i 6, i que per Mega Man 7 aquest concurs, o per Mega Man 8 aquest concurs, també es va obrir cap al públic americà, que van dissenyar dos dels Megamans que apareixien en el joc.
Sí, bueno, me acuerdo, se hizo para Mega Man 5 y me acuerdo que yo envié un dibujo.
Tenim un testimoni directo.
El van escollir o no el van escollir el teu dibuix?
No, pero creo que alguna idea tomaron, porque en un Megaman posterior yo hice un enemigo que era, creo que le llamé Boo-Man, creo, era que lanzaba un boomerang. Y salió uno que no era el mismo, pero salió uno que lanzaba...
Se me está posando la piel de gallina.
¿De qué año? ¿De qué año estamos hablando, por cierto?
Pues estamos hablando de Mega Man 5...
Del 92, 91, ¿no?
Sí, por ahí.
L'altre dia, quan Albert Murillo preparava aquest reportatge, va fer veure que en realitat també era una lluita pràcticament fratricida, no?, entre germans, perquè, clar, el Rockman o el... com es diu aquest,
cosa que recorda la setmana passada quan parlàvem de Dalt
el
Dragon.
Aquí és un Molinaio, aquí és un Molinaio, no? Aquesta similitud de coses, no?
Perquè tots els robots estan creats pel mateix.
Clar, no deixa de ser entre germans.
A més, ha donat molts escrits a internet de l'altra història de Mega Man, o la meva història de Mega Man, perquè es veu que les instruccions en aquest cas no explica el rerefons cert de tot el que mou en Rockman. Doncs hi ha escrits impressionants de gent que explica el que realment li passa pel cap a Rockman, no?, que ha de lluitar contra els seus propis germans, que ell el van construir com a assessor del doctor Bo, com si diguéssim, perquè ajudés a fer aquests
robots
per ajudar a certes tasques que eren molt difícils, encara que és un futur molt llunyà, era molt difícil de fer per una persona humana, no? Com a l'Àrtic, per anar a l'Àrtic i fer certes tasques, doncs hi havia un personatge en concret. Doncs clar, s'han escrit un munt de línies de gent que explica una mica el que li passa pel cap a Mega Man.
Hi ha gent que té poca feina, veig.
I molt de temps.
No, però és curiós, no?, que això, que una mica et dones compte de la importància d'aquest videojoc. No?
Albert.
En relació a això que deia l'Albert, doncs tu quan veus un Mega Man penses, mira, un joc d'acció, no? No és res més que això. Però si profunditzes en la història et dones compte que té un rerefons, una història tan complexa que, per exemple, per preparar-me una mica el programa vaig estar llegint unes quantes pàgines web i vaig acabar vamos, fatal. Perquè és una història molt complexa.
Realment és més complex que si et planteges la història de Mario, per exemple, no? Que dius, és una altra de les grans històries dels videojocs i realment Mario és segresta en la princesa, vaig a salvar-la.
Passa que Mario potser és més senzill en aquest aspecte, però, per exemple, Mega Man comença amb una història, el que passa que al llarg de tantes i tantes seqüeles com hi ha hagut, la història ha d'anar evolucionant, s'ha d'anar aprofundint, i al cap i a la fi, cada part és només un capítol més. Per tant, no pots continuar sempre amb la mateixa. Encara que el desenvolupament del lloc sempre acabi sent el mateix, doncs la història, el que fa que la gent, a part d'agradar-li el joc, doncs es miri unes sèries de dibuixos animats, es miri uns còmics, o compri uns ninots, o aquestes coses, és perquè realment hi ha una història molt més.
És com aquelles sèries de dibuixos animats que cada dia s'acaben tal com han començat. Per tant, el capítol següent cada dia serà igual que el començament, no? I per tant, no hi ha un abans ni una evolució psicològica dels personatges, no?
A mi m'agradaria comentar només, a partir d'això que comenteu de la profunditat de l'argument de Rockman, és que a la setena part, també ensalçant una mica amb el que deies tu sobre que Rockman està construït en base a les tres lleis de la robòtica d'Asimov, una de les quals, la principal, és que no pot matar a un ser humà o que per inactivitat permetre que mori, doncs això sempre ho aprofita el dolent, el doctor Billy, per sortir-ne il·lès, perquè al cap i a la fi ell sap que no el podrà matar mai. Doncs al final, una cosa que amb la versió americana i la versió japonesa encara tenen diàlegs diferents, a la versió americana Rockman diu coses com et mataré, no et podràs escapar de mi, aquestes coses. La versió japonesa no ho diu, fa servir un llenguatge més sutil, molt més japonès, però ve a dir el mateix. Al final de Rockman és un dels punts àlgids de la saga, al final del Rockman 7, perquè ell es troba en que realment té Rockman a les seves mans i el vol matar. Al final no l'acaba matant, ell se li escapa perquè li recorda que no em pots matar perquè estàs programat per no poder matar.
És un autèntic drama.
I ell s'escapa, però realment Rockman es veu, si veiéssiu les imatges i tal, ell es veu realment molt compungit, unes imatges en què es veu molt assombrejat, perquè realment és una de les coses. Ha estat a punt de trencar amb una de les normes del seu propi disseny. Vull dir, l'odi que durant aquests 7 capítols s'ha anat desenvolupant cap al que li ha robat als seus germans i el fa lluitar contra ell, això que dèiem d'aquest rerefons que té Mega Man darrere seu, ha obligat que ell estigui a punt, realment, de trencar una cosa que li hagués produït la seva pròpia mort.
O sigui, estem parlant d'una intel·ligència artificial que està evolucionant, a més, a partir de totes les coses que va aprenent, no, sí. Mega Man?
Perdona, una llei de robòtica que en HAL 2000 no va respectar, per cert.
És que tot depèn de qui.
No, depèn de l'intèrpret.
Sí, no?
Però realment és curiós, perquè clar, les regles de robòtica d'Asimov doncs, estan circumscrites a l'obra d'Asimov. Realment no tenen per què complir, regir a tots els robots, però que aquesta gent hagi decidit recrear en el seu món aquests robots, doncs que segueixin regits per aquestes regles de la robòtica i a sobre incorporant-les dins del seu argument d'aquesta forma, doncs també li dona una dimensió molt més important.
Si parlem de Mega Man, estem parlant principalment de Nintendo Entertainment System, bàsicament. O sigui, em refereixo a que els jocs que tots recordem en aquests moments, o que la majoria de nosaltres recordem, perquè probablement devien ser els primers que devíem jugar, devien ser els de Nintendo. És així o no?
Bueno, sí, a ver, el principio de la saga Mega Man tuvo, aparte, su éxito en Nintendo, y no solo en Nintendo en Japón, sino en Nintendo en el resto del mundo. Fue donde la primera versión que salió en Occidente fueron para la Nintendo 8-bit. Y otra cosa, en Estados Unidos se comercializó una serie que se llamaba Capitán Nintendo, que también la dieron aquí en Europa, que salía a los personajes más míticos de Nintendo, como Mario, Link, Mega Man.
Simon Belmont también.
Pero que la gente, claro, yo me acuerdo que yo veía esa serie de pequeño y yo digo, ostras, claro, te da a entender que Mega Man es de Nintendo, pero que después dicen, no, es de Capcom.
No es, claro.
O sea, pero es que estaba tan ligado a Nintendo que hasta podías confundir.
Molt unit. Llavors ha evolucionat per tots els altres sistemes, no? Ha sigut un joc que ha pogut anar creixent, diguéssim, perquè, evidentment, la marca Capcom és una marca independent de sí. qualsevol màquina creada o de qualsevol marca de plataformes, de Nintendo, de Sega, de la que sigui, i ha pogut créixer en moltes altres plataformes, no? Però els primers megamans que tenim presents són els de 8-bits.
Home, el fet que a Nintendo també li interessés que, doncs, que aquesta saga continués, l'exemple clar és quan Mega Man 5, 6, que l'èxit no és tan fulgurant com els anteriors, em sembla que a Japó només tenen intenció de treure el Mega Man 5-6 pel Japó, i Nintendo diu Nanai i compra la llicència i ho fa per tot el món. Vull dir que són ells mateixos també que es fan una mica el personatge seu. M'encantaria una mica destacar també, a veure si esteu d'acord amb mi, que d'aquest joc una de les coses que més m'agrada són les introduccions, sobretot com més enllà te'n vas anant de la saga, les introduccions que hi ha quan tu poses el cartutx o quan poses l'emulador si no tens la sort de tindre el joc, no? N'hi ha un que és el número 5, no sé si ho recordeu, on sempre fa referència doncs, a l'últim joc que tu has acabat o que no has acabat, que t'has carregat doncs, el dolent, el doctor dolent, el doctor Willy. Doncs hi ha unes imatges que recorden moltíssim a l'inici d'Alien 2. Sabeu allò que es connecta la nau Nostromo, mm-hmm. perquè doncs, ja suposo que l'ordinador troba alguna senyal que està programat per doncs, despertar tots els que ja hi habiten. No? Uh-huh. Doncs a la cinquena part, ja en el moment que mor o que acabes el part 4, el doctor Willy tenia doncs, d'una manera connectava amb una nau on hi havia 8 personatges més que es despertaven i on es veu com es desperta la nau i com s'obren les càmeres,
les càpsules a l'estil Alien, o sigui, perquè de fet Alien, la pel·lícula sí que va marcar una línia en el tema dels viatges aquests interespacials, no? A l'hora de dormir, no? O sigui, estava molt clar,
a partir
d'Alien tothom es posa dins d'aquella mena de càpsules transparents, no? I queden allà dins adormits, allò per anys i anys.
Com Walt Disney, vamos.
Fins que es desperten, no?
Com Walt Disney.
Com Walt Disney, exacte.
Això no és un mite, no? És cert, això?
És cert, sí. I Elvis Presley és viu, també.
Aquest argument, si us hi fixeu, és molt semblant al del començament, em sembla, de la saga Mega Man X, perquè el començament de la saga Mega Man X representa que, bé, s'ha construït un robot tan superior i tan... o un robot que té sentiments o té capacitat de pensar per ell mateix, que se suposa que no tindrà... Quan s'acaba de construir el robot, veuen que necessita com 20 o 30 anys d'anàlisis per determinar que aquest robot sigui estable i no es torni perillós. I agafen i el tanquen dins una càpsula dins el laboratori del doctor, no recordo com es diu?
Willy.
No, el doctor Willy és el dolent.
Doctor Light.
El doctor Light. El tanquen dins una càmera dins el laboratori del doctor i el deixen allà durant 30 anys que
també
es va generalitzant...
També diu-li el nom de Dr. Willy, eh? Podria haver-se treballat més.
Que es va generalitzant fins al final es despertarà si realment és un robot que serà estable, serà bo, encara que tingui llibertat de pensament. Bueno, hi ha un accident, no sé què, s'enterra tot, es destrueix el laboratori i al cap de 30 anys, que és quan comença el joc Mega Man X, apareix aquest Mega Man X que en unes excavacions troben al laboratori i desperta ell de la càpsula en aquest moment. Mm-hmm. Recordo una mica aquest argument.
Sí. És la pel·li de l'Spielberg, intel·ligència artificial.
A partir d'aquí podem trobar referents fins i tot
a tot arreu.
Fins i tot amb els robots de Bola de Drac, de Akira Toriyama, la 16, la 17 i la 18, que no són autopistes, sinó que són robots, que ho vam aprendre en aquella època, que eren doncs, robots que també havien estat adormits molt de temps. No?
Bueno, també el que hauria de destacar a partir de la saga Mega Man X, que seria el canvio de look. Cambio de diseño de Mega Man.
Que quizá bien acorde también a las nuevas plataformas en las que se basa.
Sí, y además también que le dieron un enfoque más juvenil el look. O sea, lo que hemos comentado antes, que tenía más look infantil, que el juego sea infantil o no, eso ya es otra cosa.
Uh-huh, exacto.
Pero el look que le dieron fue totalmente juvenil y bueno, más un poco agresivo y más con la mentalidad de hoy en día.
De los 90.
El propi protagonista de la saga Mega Man X era com el Mega Man, però amb uns anys més.
Uh-huh. Quin és el futur de Mega Man? O sigui, sabem quin és el futur? O sigui, aquestes tres dimensions de Mega Man... és això per on hem d'anar? O sigui, hem de perdre aquest joc bidimensional absolutament, aquest arcade de plataformes clàssic, i ens hem d'anar ja directament cap a les tres dimensions, que és cap on sembla que ens està marcant tot?
Bueno, sí i no. Sí i no. Gràcies a les consoles portàtiles s'estan siguiendo programando Mega Man en 2D i bastante bueno, técnicamente. Y bueno, para PlayStation 2 también. Rockman X7 uh-huh. es en 2D. Pero en GameCube, y se supone que a partir de GameCube... anteriormente había salido Rockman Dash para PlayStation y posteriormente para Nintendo 64.
Que era un Mega Man en tres dimensiones.
Sí, pero aparte era un Mega Man muy raro porque salía el protagonista sin el casco y, bueno, no sé, muy era algo bastante raro.
Play no hubo también un recopilatorio de clásicos de Rockman?
Pues ara no recuerdo, Mega Man Collection...
Pot ser que sortís, el que passa que no era més que recollir allò retocant una miqueta els gràfics dels jocs clàssics. No? No era en si un joc nou com el que sí que va ser el de 3 dimensions, que a més era especialment lleig.
Ahora...
El Mega Man en 3 dimensions.
Sí, no, és que el primer Mega Man de PlayStation
no
en 3D...
Molt, no estava molt ben aconseguit.
No, i el de Nintendo 64 tampoco. Dicen que el Rockman Transmission, que se llama el de GameCube, dicen que no tiene mala pinta, pero es que tampoco le están dando mucha importancia porque no lo programa ni Capcom. Lo programa Arika, que es una subsidiaria de Capcom. Y lo que estaba comentando antes, de a partir de la saga X, el cambio de look, también para Zero no le cambiaron tanto el look, pero habría que destacar en las versiones de Saturn y PlayStation ya se empezaron a poner intros basadas en la serie de animación de Mega Man, que con el nuevo look, que uh-huh. bueno, que muy bien técnicamente. La desgracia que las versiones europeas y americanas, las canciones cantadas en japonés de la intro, las censuraban. Sí, no, las quitaban directamente, ponían solo la imagen.
O sea, ni no, banda sonora, ni música, ni...
No, la música res. Sí,
sí,
però
la música sense la lletra.
La letra, sí, se li quitava. Uh-huh.
Estem parlant, per tant, que el futur de Mega Man passarà més o menys per les tres dimensions, en les grans plataformes d'estar a casa, diguéssim, de televisió, per jugar tranquil·lament, i en les portàtils podrem continuar jugant als Mega Mans XE, diguéssim, de dues dimensions, tal com hi hem estat jugant. És una mica trist, però que Capcom deixi perdre d'aquesta manera el que ha estat una mena de gallina dels ous d'or al llarg de més de 15-20 anys de la seva
sí,
història.
Sí, però jo crec
no?
que val més això, que les coses deixin quan més o menys hi ha un punt àlgid, o quan la cosa encara és decent i no pas que s'arribin a coses com aquest que dèiem de la PlayStation, no? O de la 64.
Però, per exemple, estem parlant d'un Mario Sunshine, com parlàvem fa 15 dies,
sí, però,
que estem dient que ha superat el que seria doncs, el joc de referència com el Mario 64, no? Diguéssim, uh-huh. o com a mínim estaria a l'alçada. No?
Sí, però com que aquí la cosa ja va anar de baixa, possiblement ja, no té un cap més interès no, que aquest.
Per acabar ja amb el tema Rockman, acabar ja amb el tema Mega Man, quines són les coses que com a joc creieu que va aportar que canviessin un tipus de jocs com els que nosaltres estàvem acostumats a jugar ja, que eren el típic joc doncs, que un personatge el veus de costat, va avançant, va saltant i es va carregant enemics. Quins elements per vosaltres eren el que allò que us van dir, doncs mira, aquest joc és diferent, perquè en realitat n'hi ha d'haver alguns d'aquests elements, si no, aquest hagués estat un joc més que hagués passat doncs, sense pena ni glòria, com, no sé, tants d'altres que varen aparèixer per a Nintendo, no? Jo tinc una opinió que a mi em cridava bastant l'atenció del Mega Man, que és la que només de començar podies triar el nivell en el que volies jugar, no? O sigui, uh-huh. podies triar l'enemic que volies com a objectiu, no? Deies, ah, doncs avui em ve de gust començar pel món del gel, no? Avui vull començar pel món del foc.
Sí, però això era una mica triar-ho, no? Un engany, perquè, de fet, hi ha un ordre establert que et fa molt més fàcil arribar al final. Perquè quan arribes al final de cada un dels personatges et dones certes armes o certs poders que després t'és molt més fàcil continuar doncs, intentar acabar-te.
Això em referia, no? Per exemple, Mega Man també es transformava, no? Canviava de color, sí, per això el exacte. Tema de que s'havia de dir Rainbow...
Exacte. Una de les coses que comentava abans és que el nom no es va canviar de Rainbow a Rockman, sinó que durant el desenvolupament del disseny del joc es van escollir dos noms. Un d'ells era Rainbow Kid Rockman i es deia Rainbow Kid precisament perquè cada cop que agafava una arma nova canviava de color. El que passa que al final es va decidir prescindir de Rainbow Kid i es va quedar només amb Rockman. Vull dir, no va ser una transformació del nom, sinó va ser un abreujament del nom. I el nom de Rainbow li venia precisament per aquesta característica que tenia. Cada cop que agafava una nova arma o adquiria un nou poder, la seva armadura doncs, anava canviant de color.
Sense cap mena de dubte, Mega Man o Rockman, com preferiu, és una de les grans sagues de videojocs de la història. Avui l'hem estat analitzant en el Game Masters. Fem una pausa i tornem de seguida amb l'argument d'un joc que també va crear escola.